A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Les 10 i 21 i és hora de Montverd. I avui parlem de primavera, com no? Havíem de parlar d'aquesta primavera que ha començat amb força, amb prou força, amb tot el que té la primavera, eh? Amb pluja, més fresqueta, ara de sobte torna la calor, en fi, aquests canvis. Edu Arnal, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
La primavera ha entrat forteta, eh?
Ha entrat fantàstica, sí, la veritat, amb aquestes pluges tan desitjades, eh? La veritat és que molt contents, pel tema de la pluja i com...
Ho heu notat? Com... Ho heu notat, els que us hi dediqueu? És que és a dir, ho heu notat en...
Sí,
en... Sí, eh?
sí, a més, ho notes, ja ho havíem comentat alguna vegada, com canvien els colors de les plantes, de les fulles, com canvia el color de tot, com canvien les olors, com de cop... comencen a treure més pol·len les plantes i els arbres, com tot plegat s'ha animat una mica, no? Les rotondes, no? Que ara les veiem plenes de colors, violetes, grocs, vermells, no? Els marges de les carreteres, bueno, tot això guai, la veritat, molt contents, no? Esperant les pluges aquestes fantàstiques que també han anat.
Bé, el que ha de ser la primavera, no sé com d'inestable serà, perquè ja saben que la primavera és una estació prou inestable, ara diuen que venen uns dies d'altra vegada de calor i de sol, ja veurem fins quan s'allarga, però en tot cas, si torna la pluja serà benvinguda perquè ha anat molt bé aquesta pluja, però no hi ha suficient, eh?
Aquí hi ha... No.
Sí, bé, a casa nostra, d'alguna manera, no hi ha hagut suficient, sí que a altres llocs d'Espanya la qüestió ha anat molt millor. Edu, avui volies parlar-nos de nous brots?
Sí, bueno, volia parlar de diverses cosetes. Una d'elles és que, mira, comentant l'altre dia amb unes persones que, doncs, que per exemple, parlant dels rosers, perquè el roser és una planta que, doncs, que és força fàcil de cultivar, que animo a tothom que tingui un balconet, una terrasseta, els rosers són unes plantes força agraïdes, doncs em comentaven que era
de
curiós...
De fet,
que
perdona, com... jo ara t'aturo aquí un segon, eh? Jo diria que més que força agraïdes, són agraïdíssimes. Jo tinc un petit roser a casa... Haig de dir que me n'ocupo zero patatero i cada any em treu flor.
Sí.
I meravelloses, me les treu i quan veig les flors sempre penso, ostres, que fort, si no li he fet ni cas.
Ni cas, eh? No li et pares un moment a olorar-les?
Sí, i fan molta olor i són superboniques i quan les veig és quan me n'adono que no he parat gens d'atenció amb el pobre roser, però que cada any ell em treu flor.
És fantàstic.
Sí, és molt agraït, profundament agraït.
Molt a passar de nosaltres, les plantes segueixen els seus cicles.
Sí, exacte. Sí.
Bueno, mira, ara que ho dius i que hem parlat de l'olor, un apunt, si teniu rosers, fixeu-vos a l'hora de comprar-los, n'hi ha uns que tenen punxes i uns que no. Vale? Normalment els que tenen punxes sempre fan olor, les flors. Els que no tenen punxes és probable que us trobeu que no en fan d'olor.
Sí, el meu té punxes.
Vale? Llavors això, i a l'hora de comprar-les també a flor tallada, si veieu que li han tret les punxes, aquella flor farà olor, però si veieu que el tronc és totalment llis, i això ho podeu veure per Sant Jordi, per exemple, probablement aquell tronc llis que no tenia punxes no farà gens d'olor. Són flors que venen d'hivernacles i unes varietats que només es cultiven pels seus colors. Que aprofitant que això, que vindrà Sant Jordi, ostres, doncs, animo a que en lloc de regalar roses, regalin rosers, que també...
Ui, tant! És un molt bon regal i després sempre pots regalar una rosa del teu roser, que també és una cosa bonica, no? Que algú que hagis cultivat tu, sí, és veritat que és... I a més és curiós, és una flor, no?, que sempre s'associa a aquesta cosa de la delicadesa i tot plegat, i escolta'm... Molt soferta,
molt rústica, sí.
Sí.
Doncs tornant al tema, comentàvem del tema del roser, això, i llavors, si t'hi fixes, els rosers, quan broten després d'aquest temps de la tarda i de l'hivern, veuràs que tots els brots no són vermells. Llavors em diuen, ostres, com és que totes les fulles aquestes que surten vermelles i són vermelles durant tants dies, no? Doncs el tema és una mica molt semblant al que passa a la tardor. Els brots joves, com que encara no produeixen clorofila, doncs surten amb les substàncies que tenen de protecció, no? Perquè ens entenguem, bueno, ho diré els noms, però és així una mica d'allò, els colors vermells van una mica associats a les antiocines, que són uns colors que li donen protecció envers els rajos solars, per exemple. Uh-huh. Vale? Protegeixen la fulla dels rajos ultravioletes, no? En contraposició dels ultravioletes tenim aquest color vermell. Aquests colors vermells també es van servir moltes vegades amb les flors, no? Uh-huh. Serveixen d'atractiu per altres, pels insectes, per mirar d'afavorir la reproducció sexual, la pol·linització, i també alhora serveix de protecció dels pètals. Vale? Són aquests colors vermells taronjosos que moltes vegades tenen tots els brots nous. No? També tenen els colors, com et dic, més taronjosos, que són els carotens. Uh-huh. Aquests carotens, que abans estava pensant carotens, color taronja, m'ha vingut al cap la pastanaga.
La pastanaga, sí, sí.
En anglès es diu carrot, que no vingui d'aquí, no ho sé, dels carotens, no ho sé, podria ser. El tema és que, per exemple, moltes fruites i verdures que mengem tenen aquests colors taronges, que venen molt associats a la protecció i tenen un alt contingut en antioxidants. Són unes fruites i unes verdures molt, molt interessants i que algunes d'elles, com per exemple la pastanaga diu la llegenda que és taronja, una de les raons perquè els holandesos, en un afany de voler contentar a la seva reina, com tu saps, el color oficial d'Holanda és el taronja,
sí,
van estar mirant, reproduint i fent barreges i barreges i mescles fins que van aconseguir tenir la pastanaga totalment taronja, que és la que consumim avui en dia. Això diu la llegenda que van ser els holandesos. No? Sí que és veritat que sé que és veritat que les pastanagues originals eren de color més aviat violeta,
sí,
i que les que tenim de color taronja són a base d'haver anat fent barreges i mescles i anar jugant una mica amb la genètica, però sembla que ells van ser els impulsors de que tingués aquest color taronja. No? Passa una mica també amb les taronges, amb les mandarines, amb tot això una mica, no? Que ja ho havíem comentat diverses vegades. Doncs el tema és això, que sempre que veieu els colors vermellosos dels brots nous és que senzillament les plantes no estan produint clorofila i aquest diguem que és el sistema invers que ens trobem a la tardor. Saps que a la tardor sempre parlem que ara els colors taronges, vermellosos i tal i qual? Bueno, és la planta quan deixa de fer la clorofila, doncs té aquests colors vermellosos que són els de protecció propi doncs, de les fulles envers els rajos ultravioletes.
D'acord. Per tant, si ho veuen ja saben per què és, eh? És a dir, no n'hi ha d'alarmar ni res, sinó que té tot darrere una explicació, no? Aquest color vermellós dels brots que entenc que ara és moment de veure brotar moltes plantes, no?
Ara és moment de veure brotar totes les plantes, és un moment estupendo de veure com van explotant les llemes, el que són els meristems, que es diuen, que és on, diguem que les llemes, les puntes de les branquetes, diem que allà és on hi ha el cervellet, cada branqueta té molts petits cervellets, són punts, centres neuràlgics on la planta decideix si fer flor, si fer branca o fer fulla. Llavors, uh-huh, això ho decideix en funció de les condicions que té, no? Aquests brots sempre venen coberts moltes vegades, també si s'hi fixen hi hauran tenen com uns palets també, com uns pèls molt finets, sí, que són com un vellut. Aquest vellut també, la funció d'aquest vellut és única i exclusivament també de protecció de les llemes mentre comença el procés de brotació. O sigui, és bon moment per veure ara l'inici de la vida, no? De l'inici de com comença tot, de com comencen a formar-se els fruits, les fulles, és molt interessant.
Uh-huh. I si ja teniu canalla a casa, és un moment fantàstic per explicar, eh? Per fer com una mica de tema pedagògic, no? De plantes de plegat, de com creixen, de com neixen, d'on parteix tot, perquè és molt visual, no? Ja saben que a la canalla això els agrada molt. Edu, ens volies parlar també de figueres?
Sí, volia comentar la figuera, però bueno, feia temps que volia parlar de figuera, també estaria bé poder-ne parlar al setembre o així i tal, però bueno, és un tema que feia temps que també me n'han parlat diverses vegades,
sí,
i llavors dic, bueno, doncs aprofito per comentar i explicar una miqueta, no? La figuera és un arbre, bueno, el tenim molt, molt nostrat, però és un arbre que sí que és veritat que ve més aviat tirant cap a l'Àsia, una mica, podríem dir, mediterrani oriental, una mica més llunyà, i que el tenim integrat aquí des de fa molt de temps, no? Ens pensem que és autòcton, però no acaba de ser-ho, però diguem que podríem dir que sí que ho és, no? Sembla, pels estudis que s'han vist i pels estudis geològics i els estudis que s'han fet en general, resulta que sembla ser que és el primer arbre que va domesticar la humanitat.
El primer arbre que va domesticar?
Sí, sí, perquè ens entenguem una mica. El primer arbre del que va ser conscient que podíem a plantar-lo i treure'n un profit i fer-ne cultius i fer-ne mescles i fer barreges i tenir-lo prop de casa de, i tenir-lo com a un rebost doncs per les èpoques que van ser. Diguem que va ser un dels, és un dels primers vestigis que s'han trobat de plantes que es trobaven de manera contínua i de manera, sembla com integrada en la vida dels pobles i de les persones, no? Una mica he dit domesticat, però una mica el tema ve a ser que és dels primers arbres que es van donar compte que els podien plantar una mica quan, bueno, quan tot això, quan la humanitat va començar a ser una mica més sedentària, va començar a cultivar gams. Però sembla que abans de passar tot això ja havien descobert jaciments on havien descobert, doncs, el tema de les figueres, no?
Clar, per tant, i és un arbre que aquí n'hi ha molt, i a més és, com, és veritat que, tot i que deies ara, l'origen no és d'aquí, però el sentim molt nostre, no?
Sí, és molt mediterrani. És que, clar, al final, autòcton o no, quan, va, qui clar. Posa la línia, qui, quan fa que va...
Ets de Sitges, no? Ets de Sitges,
exacte.
Ja.
Quan fa que vius de Sitges? No, bueno, jo soc de Sitges. No, tu fa 10 anys que hi vius aquí només, no? Aquestes coses que passen, no? Doncs una mica el mateix, no? Qui posa la línia en quan això és autòcton i quan no ho és, no? Porta entre nosaltres milers d'anys, llavors podríem dir que sí que ho és. En aquesta zona, en concret. Uh-huh. Llavors, bueno, és un tipus de ficus, com molts arbres que hi ha a les zones tropicals. És un arbre així de creixement força ràpid, força agraït, i que la veritat té poques demandes. El fet de que sigui un arbre de creixement ràpid provoca que tingui una fusta bastant tova i que les arrels siguin bastant agressives i que a més tinguin tendències a inclinar-se. Vale? Això és molt típic dels arbres de creixement ràpid. Vale? Llavors, quin és el tema que ens havia portat sempre a parlar de les figueres amb la gent, no? Que em deien, hosti, és que la figuera, resulta que jo no veig la figuera em dona fruits, però no veig que floreixi. No fa flors. T'has fixat que la figuera no fa flors?
No és veritat, no fa, però igual no la percebem, no? O què? Com va la cosa?
Exacte. Vull dir, el tema és que el fruit que ens mengem de la figuera no és un fruit.
Ah, clar, exacte. Això no havíem parlat alguna vegada. Pot ser, o en algun moment ho havíem comentat. Que és veritat, que la figa, la fruita, igual va ser a nutrició, no ho sé, que la figa, la fruita, no és ben bé una fruita, no? Sinó és com la flor.
Exactament, exactament. Diguem que els fruits i les flors estan a dins de la figa, que són aquells puntets blancs que es veuen.
Sí.
I llavors, diguem que, bueno, perquè ens entenguem, el fruit de el que és la figa vindria a ser com si agafessis una flor i la dobleguessis cap endins, com si la tornessis a tancar una mica. I diguem que les inflorescències són el que està dins. Aquell foradet que té baix, aquell culet que té baix de tot,
sí.
Per allà és on entra el pol·linitzador. Hi ha una vespa que està totalment especialitzada en la pol·linització de les figues, és l'única que té el cicle associat a les figues, que entra per aquell foradet i produeix la pol·linització. Bueno, de fet, hi posen els ous, hi posen els mascles, bueno, tot una història, no? Però d'aquí que també sigui molt important el mantenir la fauna i els insectes, no? Hi ha uns insectes, un tipus de vespa, que és únic i exclusivament està especialitzada en la seva reproducció, va únic i exclusivament lligada a la pol·linització de les figues, vale? Llavors, el tema de les figues, higos o breves?
Sí. Són diferents, no? En funció de la temporada, no?
Són diferents, sí. Sí, sí, hi ha molta gent que associa el tema a la típica dita, no? De higos a breves,
sí,
no?
Sí, sí.
Per què? Perquè les breves es mengen a primavera. Resulta que les breves surten de la fusta vella.
D'acord.
I són figues, diguem que són figues que han trigat molt a madurar. Són
D'acord.
Figues que surten a final de temporada i resulta que es tiren tot l'hivern, acaben de créixer i acaben de madurar.
D'acord.
Per tant, surten amb fusta vella i acostumen a tenir un color verdós,
sí.
Una mica més petites...
Sí.
Però bueno, hi ha molta ciència i molta història al voltant d'això. Pensa que, pues, perquè et facis la idea, hi ha unes 750 varietats de figueres. ¿Vale? I llavors obre un ventall grandíssim. No? I algunes, i en general... Hi ha les bíferes i les uníferes, no? Les bíferes donen higos i breves i les uníferes només donen figues.
D'acord.
Dins de tot això, les plantes van, doncs, van fent les seves històries i les seves hibridacions i et pots trobar que una et faci una cosa, l'altra et faci l'altra, l'altra només et faci d'un color, l'altra només et faci de l'altra, o et trobis figueres que no fan figues. Vale? Tot és possible. Ja et dic, ha donat moltes voltes, s'ha hibridat molt i, doncs... hi ha molta ciència.
Quina pèrdua de talent, perdó, quina pèrdua de talent que una figa no faci figues, que una figuera no faci figues, no?
Sí, la veritat és que sí. La veritat
m'ho sembla, perquè la planta és molt bonica, és veritat que és preciosa, que a més dona una ombra meravellosa, però sí. És que el fruit, que no és un fruit, val, d'acord, però és igual, diem el fruit, és boníssim i dolcíssim,
sí.
I té un munt de vitamines i de coses saludables i bones com perquè, per, no?, desperdiciar-ho i que no em faci.
Sí, la veritat és que sí, però es veu que això és... Hi ha també una ciència al voltant d'això, que és que pots fer amb pèls, que és agafar branques d'un arbre, d'una figuera que dona figues, empaltar-la a qualsevol branca, i aquella branca a partir d'aquell moment et començarà a donar figues. No? Hi ha moltes històries que es poden fer al voltant d'això. Ja dic, hi ha molta ciència perquè és un arbre que porta entre nosaltres milers d'anys i se n'ha après molt. I el que deies de la ombra, mira, curiositat,
sí.
Sempre s'ha dit que dormir a l'ombra una figuera dona mal de cap.
Ah,
resulta
sí?
Que sí. Té part de raó. Te'n recordes quan parlàvem d'aquelles substàncies orgàniques volàtils?
Sí.
Que són aquelles olors fortes,
sí.
Que sentim a vegades, que doncs, quan passes a prop d'un romaní o el rosses amb la sabata o alguna
cosa. Sí.
Doncs la figuera té unes substàncies volàtils orgàniques molt potents de defensa. No?
D'acord.
Com això també ho pots notar quan toques la fulla, aquella olor forta,
sí.
Aquella cortó. Bueno, doncs es veu que sempre s'havia dit que dormir a l'ombra una figuera donava mal de cap. Hi ha gent que li pot donar mal de cap, i això és veritat. Bàsicament perquè estàs respirant aquells alcohols, aquelles substàncies orgàniques volàtils, que no deixen de ser una defensa envers a les plagues i els insectes i els animals.
Però en tot cas, si fas allò una mica un cop de cap, no passarà res.
Sí, la migdiada està en aquella de 10 minuts, la de la cullera, aquesta jo crec que... Vamos,
home, perdona, jo en tinc unes quantes de figueres localitzades pel Garraf, per quan surto a córrer. I en època de figa me n'aprofito i faig aturada per menjar alguna figa collida de la figuera, que és una meravella.
Sí, sí.
Hi ha una a la Trinitat, hi ha una figuera de la Trinitat enorme que dona figues i que has de ser molt ràpid per arribar a agafar-les, perquè sempre n'hi ha algun que davant teu hi han acollit totes.
Sí, això típic, el mateix que fan amb els bolets, van al bosc i veus
que
vinga, cistells. Dic, home,
sí.
Si no te'ls menjaràs tots, perquè què n'has de fer amb tot això?
Sí,
bueno,
sí.
Vendre'ls, suposo, no?
No ho sé, però no ho sé, jo aquestes no sé si van a vendre o se les mengen, perquè és veritat que les figues tenen aquella cosa que no pots parar, un cop comences
sí.
Estan tan bones, si les agafes
sí, com...
al punt, no pots parar.
Clar, a més pensa que les agafes a l'ombra, estàs en ple... Quan agafes figues, mira, el que dèiem, les breves s'agafen a principi de primavera,
sí.
Que encara les capçades no estan molt grosses, i la figa s'agafa de l'agost en
sí.
Endavant,
sí, uh-huh.
D'agost en endavant, depèn de la varietat. Clar, l'estàs agafant a plena ombra, que a més el fruit queda fresquet, queda tapat per l'ombra, i estàs a l'ombra d'un arbre. Sempre entra molt més bé i el fruit està fresquet. Com a curiositat, direm que si les breves te les menges a la primavera és perquè te les menges a la fusta que ha quedat de l'any passat i les que et menges i les figues que et menges a l'estiu és del creixement anual que ha tingut aquell any, és nou. Truquillo, com saber si un higo és higo i una breva és breva? A part de la fusta vella i fusta
sí.
Jove, que això és una mica més difícil
sí.
De veure. Les breves surten a qualsevol punt de la branca.
Ah!
I, en canvi, los higos surten a les axil·les. Les axil·les és aquell espaiet que queda entre la branca i la fulla.
D'acord.
Vale? Llavors, quan veus una fulla i veus que del costat allò enganxadet, enganxadet on comença la fulla, veus que allà surt, allò serà una figa.
D'acord.
Per tant, pots veure que si surt d'allà, si està sortint d'allà el fruit, pots saber que si t'esperes una miqueta, allò és una figa i sabràs que a l'agost la podràs menjar.
Mm-hmm.
Tret que tinguis molts ocells, ja sabem... Jo el que faig és, quan tinc arbres grossos, jo el que faig és, mira, jo no molesto els ocells ni res, jo els deixo la part de dalt, com no, amb els nespres, amb les...
Que
ells es mengin la part de dalt i jo els menjo la part de baix.
Escolta, n'hi ha per tothom, no? I aquí repartim, no?
Exacte.
Lo de dalt vostre i lo de baix meu.
Exacte, tal qual. Llavors, no sé si hi havíem parlat, com a figuera, que dona moltes figues i és que és un arbre guai, és el vam parlar l'altre com per visitar, és l'arbre que hi ha en el parc infantil que hi ha davant del cementiri.
Sí. Sí, aquest que l'acaben d'arreglar, per cert, que és un parc infantil que l'acaben d'arreglar.
Sí,
sí,
la veritat, ha quedat fantàstic.
Sí.
La figuera aquella dona moltes figues. A vegades veig algun any, he vist alguna persona gran que van amb un estri que es fan ells, molt típic, van amb una canya d'aquestes de la canya de riera.
Sí.
El que fan és que la obren amb un ganivet, la obren amb, fan dos talls per dalt, l'obren i li posen una pedreta al mig perquè quedi oberta. Llavors lliguen la canya just per sota de la pedra perquè no s'obrin més els talls i llavors diguéssim que queda com una mà oberta, no? Una mica. Com
sí.
És un estri semblant al que fan servir els pescadors que feien servir per agafar els avisos de mar, una mica.
D'acord.
I llavors el que fan és que van amb aquestes canyes i llavors on no arriben amb aquestes canyes doncs van amb la canyeta aquesta, l'apropen, la giren una miqueta i
cau la figa.
I cau la figa, no? És una bona manera d'agafar-la.
Sí, sí, això, o aneu uns quants i comenceu a fer castells.
Sí, bueno, exacte. Val a dir que és important saber que, com hem dit abans, la figuera és un arbre de creixement ràpid que fa una fusta de poc fiar. En especial s'ha d'anar molt en compte si es puja, perquè on s'hagin fet talls grossos, sobretot talls molt grossos,
pot trencar-se.
Allò, clar, fa podrició, allò fa un forat, però no es veu. Per dins d'aquella branca a la que et puguis haver pujat, que té un tall antic, pot trencar-se. ¿Vale? S'ha de vigilar molt quan es puja a les figueres.
Sí,
això
sí.
És una mica el que va passar amb el ficus del passeig. No? S'havien fet talls grossos antigament i van trencar senzillament perquè havia crescut a fusta jove ràpidament a sobre de talls antics, donant molt pes a les puntes i llavors bueno, es va acabar trencant. Ve a ser una mica el mateix.
Bueno, prenguin notes d'aquestes figues, ja no en direm on estan més perquè si no ens prendran totes les figues, Edu, i alguns que les tenim localitzades, clar, si no ens en quedarem sense figues, però s'hauran d'esperar ja que passi l'estiu. Si més no, ara el que ve és l'època de breves, no la de figues, sinó que ve la de breves.
Sí,
la de figues vindrà més tard.
Exacte, veurem com ha afectat una mica el tema de la pluja.
Veurem.
Sí, jo crec que, veurem, han vingut força d'hores, saps? No? Perquè sempre dèiem abril, aguas mil, que hi ha un raig. El que estem veient amb el canvi climàtic és que tot la primavera i la tardor estan desapareixent i que tot s'està escurçant i juntant molt. No trobo que aquestes pluges han arribat d'hora, a veure què passa.
Aquests refranys populars els hem de refer tots, perquè és que ara ja...
Tots.
No ens serveix ni un.
Exacte, sí, però imagina't, vull dir, imagina't, aquestes dites populars que han durat durant tants segles, no?
Sí.
Ara de cop, en qüestió de dècades, s'han de canviar, vull dir que és una dada més per tenir en compte. Si això s'ha hagut de canviar tan ràpid, és que algú ha fet malament.
Sí, sí. Edu, moltíssimes gràcies, com sempre, un plaer.
Bé, a vosaltres.
Adéu-siau.
Bon dia.